Bon dia, què tal? Benvinguts al Què t'hi jugues, Ser Catalunya. Fins a les dues del migdia us acompanyem en aquesta estona de ràdio i d'esport. Bojan Kerkic, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Ara feia dies que no ens veiem.
Sí, bueno, teníem feina una mica.
Tot bé?
Tot bé, tot perfecte.
Escolta'm, ara parlarem amb tu de com està el mercat del Barça, però hem pensat que per començar, per fer un primer tastet, per copsar els teus pensaments d'una persona que n'entén tant i tant de futbol i de mercat, doncs plantejar-te un petit test, gairebé diria que de pregunta de sí o no, si vols un titular el pots fer, però després ja ho ampliarem. Però així sabem una miqueta com pensa Bojan o què pensa Bojan dels darrers moviments i del que està passant al voltant del Barça i del Madrid. Et sembla bé o no?
Em sembla perfecte.
Doncs va, Willy, som-hi, va. Anem a posar-li musiqueta així d'aquestes que t'agraden. Són preguntes molt senzilles, Bojan, no mateixis. És Gordon un bon fitxatge pel Barça?
Sí.
Pagaries més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez?
No.
I 100?
Si fa bon Mundial, sí.
Depèn del Mundial, 100.
Sí.
Bernardo Silva l'ha d'incorporar al Barça?
M'encantaria, sí.
Cal fitxar sí o sí un central pel Barça?
No. No ho veig, necessitat.
Confies?
Si se queden Araujo, Koundé, Eric, tots, no veig necessitat.
De fet, per aquí anava la següent pregunta. Escoltaria Bojan ofertes per Koundé?
Va amb aquesta. Sí, i llavors això estaria lligat amb fitxatge de central.
M'agrada, perquè va de cara a barraca.
Sí.
Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney o amb Chesney ja n'hi ha prou?
Jo aniria amb Chesney i amb Koshin.
Avui explicarem coses de cotxe, per cert.
Sí.
Passem al Madrid. Mourinho és la solució pel Real Madrid?
Per serietat de vestuari, només en aquest aspecte. És a dir, no futbolísticament, però serietat i exigència de vestuari, autoritat, sí.
Gràcies. Perdona, però gràcies. Perquè vas dient d'hora. Algú pensa que sí.
Home, però en el Tino també ho pensa.
Esto es normal.
I hi ha gent del madridisme que també ho pensa.
I tu?
Jo no.
Bé, otra vez. El subdirector del programa o hi ha gent de suplente?
Soc el caranca del programa, diguéssim.
Ja està.
Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid, si és que el renova?
Tanto Vinícius com Florentino per Barça és bo.
Ostres, aquí m'has ampliat el focus. M'ha agradat. I la darrera. Qui guanyarà més títols? Ho dic perquè el Bojan, quan el Barça va perdre el Clàssic de Lliga l'any passat al Bernabéu, el dia següent va dir: tinc clar que el Barça guanyarà la Lliga. El Barça havia perdut aquell Clàssic, i es quedava, crec que eren a 5 punts del Madrid. I l'endemà Bojan va dir: guanyarem aquesta Lliga. Doncs ara et pregunto, qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
Si Barça fitxa tot el que s'està parlant i preguntes que m'has fet tu, Barça guanyarà més títols, però Barça guanyarà Champions la que ve.
Doncs crec que no hi ha millor manera d'acabar el test i començar el programa. 12 i 9, amb el Bojan estarem una bona estona aquí parlant de mercat en clau Barça. En aquest dimarts, en què com sempre us acompanyem fins les dues del migdia. I ja sabeu que aquest divendres, Bermúdez...
Yeah!
Anem a Tarragona.
Oh, yeah!
Aquest divendres 5 de juny, des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova número 11, doncs fem aquest programa ja per començar a escalfar tot el que serà el Tour de França, que sortirà de Barcelona, però també passarà, entre altres llocs de Catalunya, per Tarragona. I, per tant, volem anar allà a copsar una miqueta l'ambient i a fer xup-xup ja de cara a la gran volta ciclista que passa per casa nostra.
L'important és que aquest divendres a les 12 del migdia i aquest hi jugues des de Tarragona. Això és el que us ha de quedar. I que si voleu venir, m'escriviu nom i cognoms de tots els que veniu al telèfon del programa, 616-32-72-11, i us apunto automàticament, us diré. Sí, apuntats, ens veiem divendres, i ja està.
616-32-72-11. Hi haurà molts convidats, hi haurà sorpreses, hi haurà gent de la taverna... Ens ho passarem molt bé. Per tant, aquest divendres 5 de juny, si voleu fer-nos companyia a Tarragona, aquest Teatre de Tarragona, la Rambla Nova, doncs li envieu aquest missatge al 616-32-72-11, simplement dieu-nos qui sou i ja us apunta el Bermúdez.
Tal qual, és que no ho podies haver dit millor.
No, és que és molt, molt senzill, molt fàcil de fer. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
Acalorat.
Què ha passat?
Bueno, que el senyor Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ens ha tingut més d'una hora esperant al carrer.
Perquè hem de dir que avui Enrique Riquelme
amb la calor que fot.
Ara mateix és a Barcelona.
És a Barcelona.
Estàs moreno.
Bueno, bueno, vaig cremar les motos, crec. Fa 15 dies.
Però les motos ja fa temps.
Moreno
fa
15 enxuat.
Dies, fa 15... Sí, no, no, és que fot una calor tremenda. I a més això, ens ha tingut una hora i quart esperant.
És a dir, té un acte aquí a Barcelona, Enrique Riquelme, un acte de campanya amb els socis, entenc, o penyes del Real Madrid aquí a Catalunya.
Sí, i els ha tractat la mar de bé perquè els ha fet esperar també una hora.
I ha arribat una mica tard. Almenys ens ha atès als mitjans de comunicació, no?
Sí, ens ha atès de la manera que ens agrada a nosaltres als mitjans de comunicació, que és... En planteu davant meu una càmera i un micro, faig el meu speech de 2 minuts i mig, 3 minuts, i adeu-siau sense acceptar preguntes. Ens encanta, a nosaltres, això.
Però, clar, això, amb una candidatura, el que li interessa és vendre's una miqueta, no?
Sí, i... bueno...
Bueno, tampoc ens queixem que ell vam tenir l'Arguero.
No, no.
Ell vam tenir l'Arguero...
No, no, això em sembla molt bé, sí, sí. Però el que ha fet avui no té nom.
Ha fet el mateix a Màlaga, el mateix.
Què vols dir?
Que...
Va arribar tard i no accepta preguntes.
Va arribar i no acceptava preguntes ni deixava tots els periodistes que entren. Pensava, quina campanya.
Caram, el Real Madrid celebra...
És per a los demás.
Doncs mira, el Real Madrid fa eleccions aquest diumenge, Florentino Pérez, Enrique Riquelme, Enrique Riquelme, Florentino Pérez, ahir Enrique Riquelme, el candidat, va estar al Larguero, amb Manu Carreño, on va desvetllar el nom del que serà director esportiu del Real Madrid si guanya les eleccions. És Raúl González Blanco, i a part també va parlar de que si ell guanya les eleccions, un jugador com Rodri, del City, acabarà jugant de blanc.
Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid.
¿Et cuadra Raúl como director esportivo en el Real Madrid o no?
A ver, él ha dicho una cosa, ha dicho una cosa que es cierta, que conoce el Real Madrid, ha estado tantos años, todo eso, pero no ha dicho la otra que es mucho más importante, es decir, has de conocer el mercado, has de conocer gente, has de hablar varias lenguas, has de saber què negociar. Contractes avui no són 4 clàusules, són 60 i pico. Jo penso que no va amb bon peu. És a dir, si diu, jo vull director esportiu, un xiquipi cristall, per home, dir, però Raúl que l'acompanya per aprendre com un secretari tècnic, això sí, però no lo veig.
Veurem què passa, amb Raúl, que ja sabeu que no té la millor de les relacions amb Florentino Pérez i que doncs, pren partit en aquest cas assumint aquest rol de director esportiu si Riquelme acaba guanyant les eleccions. Ara ja parlo del Barça i del mercat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Nil Solà, ja t'he saludat abans, però bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Ara ho esmentàvem. Ansu Fati, el Mònaco té previst, com ja vam explicar, fer efectiva aquesta opció de compra, aquests 11 milions d'euros, no m'equivoco. Quan té previst fer-la efectiva?
Abans de final d'exercici, que és 30 de juny, això és el que calcula el Barça, que abans del 30 de juny estarà resolt.
Per tant, Ansu Fati, que ha brillat aquesta temporada al Mònaco, doncs continuarà la seva trajectòria allà. Això té unes conseqüències a nivell econòmic pel Barça, que està molt pendent del fair play, i el cas Ansu Fati pot servir d'ajuda pel que pugui venir.
El que ens expliquen és que allibera 12 el primer any i 10 el segon.
12 el primer any i 10 el segon.
Això és el que ens expliquen fons que coneixen, que coneixen íntegrament com va l'operació.
Doncs és la xifra prou interessant que allibera Ansu Fati.
I que veient que Gordon, que es vol anar a buscar Julián, etc., doncs veu que no té cap mena opció de tornar i aleshores s'executa l'opció del Mònaco, que ja era una opció que com vam escoltar l'entrevista, sí, li agrada molt estar allà i ha estat molt a gust. I era això, el Mònaco tornar al Barça, i com veu que el Barça està per altres coses, doncs que s'executi aquesta opció.
Home, al final entens, no?, la decisió d'Ansu Fati, perquè des del club, amb els fitxatges que s'han fet, doncs, sobretot amb l'arribada de Gordon, queda clar que Ansu Fati no comptava.
És que Ansu necessita continuïtat. Fa 3 anys que no la té, aquest any l'ha aconseguit, bueno, últim tram de la Lliga, i ha jugat molt bé, i ha marcat, i llavors ell se va... Jo estic segur que Barça farà un contracte d'una clàusula de recuperació,
sí,
d'Ansu.
De recompra.
És a dir, a més la compra és relativament barata, de 11 milions del jugador que parlem, i aquí Barça pot jugar bé. I si Ansu agafa una bona juga bé l'any que ve, tot és possible, perquè la veritat aquest any amb el Gordon, amb el possible nou davanter, amb el Ferran, amb el Rafinha, Lamine, tindria, la veritat, dificultats de jugar.
Clar, al final és interessant, que ja ho vam explicar també en el seu dia, que aquesta doble direcció, una cosa és que el Barça pugui comptar o no amb Ansu, però també cal veure què li interessa a Ansu. I Ansu Fati és evident que el que necessita és jugar. Sí. I ell és conscient que aquí el Barça doncs, està molt car i que aquesta continuïtat tan important per ell per assolir la recuperació plena doncs no la tindria.
No la tindria. Després és bona relació entre Barça i Mònaco de fa molts anys i qualsevol... És a dir, bon rendiment d'Ansu de cara a l'any que ve se valorarà i evidentment, el que he dit abans, una compra barata pues pot convertir una recompra també barata.
Home, jo celebro que el Barça no perdi el control absolut si és que s'acaba donant d'Ansu Fati, perquè, escolta, mai se sap, si en el futur t'acaba interessant recuperar-lo, doncs que tinguis un jugador que l'has format tu, que era teu, que estava cridat a ser el que era, que va retar el 10 de Messi, doncs que no li perdis el control i que tinguis alguna mena de possibilitat de poder-lo encara tenir sota control amb alguna mena de clàusula que te'l permeti recuperar. L'altre nom del qual tenim informacions, Nil, és el de Diego Cochen.
Sí, ha estat el tercer porter del Barça aquesta temporada, un porter nascut el 2006, que té contracte amb el Barça fins al 2028. Estan contents el Barça amb el seu rendiment, però, evidentment, veient el panorama que hi ha a la porteria, hem parlat, evidentment, Joan García, Chesney, Santiago Valle l'altre dia ens explicava també les intencions d'Iñaki Peña. Sortirà cedit aquesta temporada, des del club se li ha aconsellat que el millor és que marxi cedit. Li queden encara aquests dos anys més de contracte, és a dir, un any per marxar fora i encara li quedarà un any més de contracte. A dia d'avui és veritat que ha rebut l'interès de diverses segones divisions de la Lliga Espanyola, però sembla que l'equip que més està apretant i que més opcions té d'emportar-se'l és el Lyngby de Dinamarca, un equip que ha pujat a la primera divisió de Dinamarca, que té part de la seva propietat d'un fons americà. Diego Cochen és internacional amb Estats Units. De fet, ara crec que està preparant fins i tot el Mundial com a quart porter allà i se li garanteix el que és més complicat de trobar en un porter tan jove, jugar. Per tant, sembla a dia d'avui que el futur està a jugar al Lyngby de Dinamarca, una decisió que s'ha de prendre els propers dies perquè es considera des del seu entorn que l'experiència que han tingut altres porters del Barça joves marxant a segona divisió no ha acabat de ser del tot fructífera i es prioritza poder anar a jugar, encara que sigui segurament una lliga d'un escaló més baix, per revaloritzar-se i veure què passa de cara a la temporada.
És un dels grans calaixos endreçal de la porteria, el Barça.
Bueno, a veure, Szczęsny també s'ha de mirar el porter com és, suplent com és com a persona. Què aporta a vestuari? Si tens un porter que vol jugar contínuament, que no està d'acord amb el seu estatus, que protesta, que no fa bon rotllo a vestuari, pues és un problema per com Flick veu futbol i per mateixa convivència. I Szczęsny jo penso que està en condicions de ser un bon segon porter, toquem fusta de que Joan no li passi res perquè és un grandíssim porter i Szczęsny perfectament assumeix aquest paper.
Però tu no creus que hi ha un salt molt, molt, molt evident entre Joan García i Szczęsny? Que, sí. Que si li passa alguna cosa a Joan García, Szczęsny és molt bona persona, fa molt vestidor, tot el que vulgueu, però...
Quan li passes grans clubs, veuràs de que tot els passa el mateix. És a dir, tu veus el Madrid, Courtois i l'Unin...
Oh, però l'Unin en el seu dia va rendir prou bé.
Sí, però també és molt diferent.
I Szczęsny, quan va tenir continuïtat, també.
També, és a dir...
Que passa que ara no en té i es nota molt. Però amb dos mesos de continuïtat no donaria les prestacions que dona ara entrant cada tres mesos, no?
Després, el segon porter, si és jove, si té una bona edat i si té ambició, sempre és un problema en un gran club. Clar. I aquí no.
De totes maneres, el problema de la porteria no és Szczęsny.
No, ni molt menys. El problema de la porteria és el que el Ter Stegen.
Clar. És que és un dels cinc porters pràcticament que crec que té contracte amb el Barça.
No, per això deia que és un dels grans calaixos a endreçar.
Que ja ho vam explicar l'altre dia, però que si el Girona continuava a primera divisió, el destí més probable era que continués el Girona una temporada més, però ara aquí ja hi ha molts porters en contracte, perquè només hi ha Ter Stegen, Szczęsny, Iñaki Peña, Diego Cochen... Clar, són...
Jacobishvili està
la... Clar.
Doncs aquests tenen algun tipus de vinculació amb el club.
És la línia més poblada i només pot jugar un.
Sí, però és igual. És a dir, Jaco, Estralaga, Iñaki Peña, Iñaki Peña li hauràs de satisfer part del contracte perquè marxi, però és pecata minuta comparat amb Ter Stegen, que té un impacte a la massa salarial de 20 quilos anuals.
Imagina't.
Aleshores, un porter, el tercer porter, cobrant el sou que ha de cobrar el davanter centre titular, no és viable.
No és viable.
I té difícil solució, perquè, Ter Stegen està cobrant 20 milions perquè va deixar de cobrar aquests milions quan va renovar dues vegades el seu contracte per diferir salari. Aleshores et dirà, jo ja he fet el que havia de fer per ajudar el club i ara vull cobrar els meus calés.
I pel que em consta, Santi, no té cap mena d'intenció de perdonar un euro al, clar, al Barça.
Clar. I, i està lesionat. I està lesionat.
Sí, és que no ha ni el Mundial.
És un combo total que el fa de difícil solució.
El que passa és una pena que un porteràs, perquè un porteràs que acaba una carrera així, que ja són dos anys de polèmiques, i la veritat, llàstima el que li ha passat a Girona, però jo crec que ell, per amor propi, per seva imatge, per acabar la carrera bé, hauria de buscar una sortida que Barça segur que l'ajudarà econòmicament. És a dir, evidentment que ell no cobrarà, salvo que no va a la Premier ni a la meitat, però Barça aquí és important la sortida, però has de col·laborar.
Però i a part té un problema, que és que Ter Stegen, l'última temporada que ha jugat sencera, és la temporada de la Lliga de l'1-0 de Xavi. Clar, és que pel camí hi ha hagut un, dos, tres, aquesta serà la quarta temporada, on no és que ja... Mira, el Barça ha passat pàgina... Que no ha pogut jugar. Que ha tingut, crec que, quatre operacions.
Cosa que complica...
Ja no són les polèmiques que, i el sou que també... Que és que no pot jugar.
I no és ni una culpa de Barça.
I això
no.
Encara complica més la possible aposta que faci un club per ell, perquè, clar, és un jugador que, malauradament, a nivell físic també genera aquestes incerteses, que fa que tingui un sou elevat, que genera incerteses pel físic, que té ja una edat, que fa molt temps que no té continuïtat... És una cosa de difícil solució i seria fonamental poder-lo arreglar pels 20 quilos de salari que evidentment té. De Julián stand-by, no?
No hi ha, jo no tinc cap mena de novetat.
Estem encara pendents.
Sé que hi ha hagut trobades i... No trobades amb l'Atlético, vull dir que de trobades que hi ha hagut en aquest últim cap de setmana, el missatge que surt d'altes instàncies del club és que aniran a per totes amb Julián. És a dir, que no dona... Amb els tuits de... Això t'estic parlant de reacció després dels tuits de l'Atlético. Sí. Amb els tuits de l'Atlético ni molt menys es dona per... Ah, no ens el venen. O sigui, més que mai, el missatge que envia altes instàncies del club és anirem a per totes a per Julián.
Entens que el Barça faci aquest esforç per Julián Álvarez? Tu has dit que 100 sí, depenent del Mundial, però que a més ja no. 100 quilos.
Jo he dit que l'últim programa que a mi me falta els registres golejadors de Julián, però com encaixa ells en sistema de Barça, evidentment que encaixaria molt bé. Ara, aquí ara se tracta, el club ha demostrat la intenció clarament, a gent també, ara aquí falta Julián. És a dir, està molt mans en jugador. Jugador, quan vol marxar, marxa. Si serà juliol, si serà mig de juliol o final d'agost, últim dia, jugadors marxen, però ara depèn de Julián. És a dir, ell és aquest que ara ha de donar a atendre a l'Atlètic Madrid, tant internament com públicament, que està molt agraït, que ha passat molt bé allà, que és un gran club, però que ell vol donar un pas endavant i que vol marxar a Barça. Ara el seu paper és importantíssim.
Veurem què passa, després de, jo ho deia ahir, després de com s'ha posat l'Atlético, o fa aquest pas Julián, em sembla que no es podrà desencallar gaire aquesta situació, tot i que el Barça diu que seguiran anar per totes i que, evidentment, confia en poder-ho fer. Tu entens la reacció de l'Atlético de Madrid? Tu que has treballat en el món de la direcció esportiva, secretaries tècniques, etc. Entens que l'Atlético reaccioni amb aquesta pataleta amb la que va reaccionar amb els tuits i tot plegat?
A mi no m'ha agradat i penso que és desmesurat. Aquí el que s'ha de ser sempre senyor en aquests casos, s'ha d'atendre de que tu, Flac, ets superior de mi com a periodista, narrador i tot això, i jo tinc d'acceptar això, i Atlético hauria d'acceptar. Ell ha comprat un jugador per 75 milions, com si diu això?
Li ha donat rendiment?
L'ha donat rendiment, i llavors, si és un preu de 100 milions i el jugador té 26 anys, no té... un molt bona edat, vol donar un pas endavant, li vol un gran club, ostres, 100 milions benvinguts, perquè Si Atlètic Madrid va amb 100 milions al mercat de comprar un davanter, le comprarà per 70. Barça, si va amb 100 milions, le comprarà per 100. I n'hi ha davanters centre. És a dir, pot fer inclús un negoci, però m'ha faltat senyoriu per part d'Atlètic Madrid.
Doncs encara hi ha més per part de l'Atlètic de Madrid, perquè em sembla que el Cholo Simeone...
Mísame.
Oi que has volgut fer una carta...
Estoy hasta la nariz ya, de que se hable
d'esta
cosa.
També estàs enfadat.
Necesito hacer una carta para el señor Barcelona.
Una carta del Cholo Simeone al Barça.
Eso es. Querido Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien corresponda, después del insulto de oferta que recibimos el pasado viernes y que ya respondimos mediante aspavientos en forma de tuit, quería dejar bien claras las negociaciones por el jugador Julián Álvarez, que hoy día me pertenece a mí. Es por ello que, lo primero de todo, adjunto un cacho de oreja del jugador como prueba de vida.
¿Cacho de oreja?
Lo primero, me gustaría dejarle notar un patrón que hay entre los traspasos del Atlético al FC Barcelona. Arda Turán, 40 millones, solo fue a Barcelona para recuperar su zapato. Antoine Griezmann, 120 millones, tres bailes del Fortnite, volvió por la mitad. Joao Félix, 50 millones, un lastre como pocos he visto. En cambio, Luis Suárez vino al Atlético por tres billetes del Monopoly, David Villa vino por cuatro monedas de chocolate. Así pues, visto el historial, los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
Ahí, a ver ahora.
Uno, 150 millones a Tocateja.
Bien.
Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. Cualquier cosa que no incluya uno de estos tres puntos será rechazada. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
Ens ha fet aplaudir a tots, eh? Ens ha fet aplaudir a tots. Veurem què passa. I si no és, si no és Julián, què?
Jo a Pedro.
Tu n'estàs convençut d'això, eh?
Jo, per coses que vull dir...
Sí, per això.
Que a mi m'agrada Joao Pedro, i de fa temps que m'agrada, el segueixo, i és molt bona opció, també. És més referència, és més fort en joc aeri, és jugador que pot jugar també com Julián de mitja punta, i si se fitxa un com altre, molt bé.
Ens pregunten a la gent a YouTube, per exemple, el Quique diu, per què no es parla d'Osimhen pel Barça?
Bueno, no és mala opció. El que passa és un jugador en dificultats de partits, en mateix moments de partits, és jugador que li costa guardar la tranquil·litat, que li costa ser serè, però qualitats té.
I agrada.
Agrada. Sí. Osimhen agrada al Barça.
No, com... O sigui, agrada Julián, sobretot, sí, sí. I Joao Pedro després, però sí, és un dels futbolistes que a la direcció esportiva li agrada, sí.
Doncs...
Per cert, que yes. Preguntat al cos tècnic, el que ens expliquen és que volen un perfil de davanter centre, ara el que deia el Joao Pedro, que és un perfil diferent. El que volen és un molt associatiu, i posen com a exemple quan l'equip ha jugat amb Dani Olmo com a nou. Que els agrada aquest estil de nou amb més gol que Dani Olmo, perquè un nou ha de tenir més gol que un mitjà punta, que per molt golejador que sigui Dani Olmo, però que li agrada aquest perfil associatiu, que coincideix amb Julián, coincideix bastant bé, també amb Harry Kane, per suposat, però aquest és el perfil de nou ideal que li agradaria tenir a Hansi Flick.
Perquè si arriba el nou, com t'imagines que jugarà el Barça l'any que ve? Perquè Gordon, 70 milions, se suposa que tindrà un rol important.
Bueno, en context és el que ha passat aquesta temporada. És a dir, hi havia moments que Rafinha estava lesionat, hi havia moments que estava Pedri, inclús crec que contra Atlètic Madrid, no sé si era Liga o Champions, no va jugar ni Pedri ni Rafinha.
O la Barça, Copa, potser.
O la Copa, potser. Mm-hmm. El Barça el que vol fer és un equip que competeix en totes tres competicions amb garanties. Evidentment, Rafinha a principi tindrà avantatge sobre Gordon, però després tot depèn de rendiment, el que ha demostrat Hansi. Qui rendeix, qui juga, qui treballa defensivament, que Gordon també treballa molt defensivament, és a dir, jugarà. I, si no està bé un, juga altre que té mateixes característiques i mateixa qualitat.
Perquè tu veus Gordon competint amb Rafinha, no veus a Rafinha, per exemple, movent posició o fins i tot que Lamine pugui entrar pel mig?
Jo veig que si era això, inclús Gordon pot competir davant el centre, perquè ha jugat.
Sí, sí.
És a dir, serà un abanico de possibilitats molt interessant, perquè si volem guanyar la Champions, per això he dit abans,
sí,
si Barça fitxa aquest tipus de futbolistes, i ha fitxat un, i fitxa un Julián o un João Pedro, llavors sí que podem competir, perquè no s'ha fet l'altre cosa al partit de Chelsea. Contra Chelsea no jugava Rafinha i no jugava Pedri.
Tampoc, crec. És veritat.
I llavors, esclar, aquest tipus de partits que són molt competitius necessites, a part de 11, banqueta.
Has dit que t'encantaria que vingués Bernardo Silva.
M'encantaria, perquè és un futbolista dels pocs futbolistes que pot jugar moltes posicions. Després, la seva professionalitat, la seva discreció, com juga, la seva entrega, treball, i a més tinc informació de que és molt bon company, aportaria molt. Lamine, has de descansar, no juga, te compleix tranquil·lament Bernardo Silva. Al mig camp, algú ha de descansar, Bernardo juega, mitja punta juega, des de l'esquerra, inclús ha jugat al City, és a dir, moltes posicions. I seria un fitxatge a part econòmicament, és un jugador lliure, que no te costa res, però té qualitat i molta experiència i ha jugat una Premier molts anys i porta un bagatge i és molt competitiu.
Doncs veurem què acaba passant amb Bernardo Silva, pel que el Barça, doncs, el que dèiem, no? Pendents de si acaba de quadrar, si acaba de convèncer Flick i si acaba de quallar com a opció. Veurem què és el que acaba tenint Bernardo Silva, que arribaria com a agent lliure. I la darrera que rescato del test que t'he fet al principi, el tema de la línia defensiva. Tu dius que no tocaria res, que no cal reforçar.
Jo,
sempre quan no marxi ningú.
Claro, es que yo estoy, estoy a tope. Claro, dispuesto a ayudar al club en lo que sea. Muy importante. El papel.
Veurem el bon Araujo la temporada
que claro, viene. Claro, 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 lo veremos. El mejor. Veremos al mejor de yo. Lo mejor de yo.
De Jong.
No, de yo. De yo mismo.
A ver, Eric s'ha convertit en un central de garanties. Pau Cubarsí lo és. El Gerard Martí ha demostrat que se pot comptar seriament amb ell. Tenim Araujo, que en moments quan ha entrat... ell l'any passat tenia dues o tres lesions, que no tenia continuïtat en entrenament i l'ha costat en aquest aspecte. Ara, si Koundé també, si se queda, te pot servir com un central, però si Koundé, que estic d'acord, que jo escoltaria ofertes, si se va Koundé, llavors sí que fitxaria un jugador que és capaç de jugar, i hi ha jugadors, hi ha centrals, lateral, central, sigui esquerra, sigui dreta, és igual. Més seria orientat en un lateral, però si pot tenir característiques de jugar també de central, per exemple, com un Pubill, és a dir, són jugadors...
Anem a per Julián i després el Pubill.
No, és exemple de jugador.
No es diguis coses que s'enfaden. No, sí. Que s'enfaden.
Com Eric García.
No, Eric García, exacte.
Per cert, ahir Pubi va dir que ja havia fet la broma amb Cucurella de que
sí, no, és que, llavors, és que aquesta gent es queixa molt, es queixa moltíssim de que Araujo va obrir-li les portes en el seu dia
a
Julián i resulta que Pubill reconeix que li ha dit a Cucurella que venga, que para l'Atlético.
Llavors aquí no es pot dir res.
És tremendo.
Bueno, podem donar opcions, ja no passa res.
Podem donar opcions. Bueno, veurem què passa. Veurem què passa.
Això ho va construir tranquil. Deixeu-me construir tranquil.
Ara que estem reconstruint tot plegat.
En construcció ja sabeu que només hi ha una solució correcta, que és Material Building by MCAT, on hi tens els millors materials per construcció de reforma, decoració...
I per donar forma a les coses, també.
Exacte. Disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... En fi, és espectacular. I, a més, amb els preus més competitius. MCAT.cat!
Doncs recta final d'aquesta primera hora que hem obert amb un test que li hem fet al Boyan i ara li faré del Santi Ovalle.
A mi?
Sí.
Ah, va.
Perquè tu ets més... Avui ens ha mullat molt, eh?
Jo també em mullo molt.
Polèmic.
El que passa que jo avui puc respondre A i demà B sense cap seguit.
Podem fer-ho des d'avui i
tornar-ho a fer demà. Ah, és molt senzill. Va. Gordon és un bon fitxatge pel Barça?
Sí.
Pagaries més de 100 milions per Julián Álvarez?
Sí.
Molts més?
Els que tingui.
No sé si en tens gaire més. 101.
120?
120 seria el teu límit.
No, No. És a dir, si pogués pagar 150, pagaria, sí, pagaria 150.
És a dir, si tu l'Atlético et demanés 150, tu pagaries 150.
Jo crec que sí, per un nou com Julián, un nou de 5, 6 anys top mundial, jo crec que... És a dir, Julián és millor que Alexander Isak?
Per mi sí.
Doncs Alexander Isak va costar 140.
Ja, bueno, però...
És que els davanters valen... És que estem
molt
comprant...
Injust, això,
perdona, que estem comprant... Estem intentant comprar davanters a preu de davanter de fa 10 anys. Que els davanters valen això. Que et diguin, boja, què val un davanter al mercat? Si és que per això, Pedro, que és un bon jugador, no, però que fa poc va pagar 60, no?
Sí, doncs pagarà 60.
Ara et val 100, no, et val 90.
No, 100, 100, sí, 100 milions per això, Pedro. 100 milions per Julián, ja em surt el nom.
Sí, jo em pagaria més de 100, sí.
Val, val. I el Barça ja
es diu, o sigui, que...
el Barça ja es diu que anirà per totes, per tant...
No, el Barça...
Era un té ràpid.
El Barça... Si la primera oferta és de 100, suposo que si l'Atlètic no, diu que no, no tindrà capacitat...
No, per... el Barça, és a dir... Però és que, clar, és que això del mercat... Avui diem una cosa és i demà evident, és més... És i... Però el Barça podria arribar al 100... El que et diuen avui és podem arribar al 120. Sí, sí. Ja veurem d'aquí dues
ja
setmanes
veurem, ja veurem.
Què et diuen.
Però tu... tot. La casa per la finestra.
Jo pagaria més de 100. Va. Sí. És a dir, no em posaria 100 com a límit com has fet tu.
Jo sí, jo el poso com a límit. I més després de l'actitud de l'Atlètic de Madrid.
Vale.
Menys gira allà. Fitxaries Bernardo Silva pel Barça?
Sí.
Cal fitxar un central?
No.
No cal. Escoltaries ofertes per Jules Koundé?
Sí.
Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney?
No.
Mourinho, solució pel Madrid?
Per algun dels problemes que té el Madrid, sí.
Lo Valle té un puntet mourinyista, em sembla.
No, ni molt menys, però crec que és una autoritat dins del món del futbol i que pot, com es diu castellà, poner en vereda certes en coses d'aquell vestidor.
Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid?
No.
Qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
El Barça.
Té criteri, Santi?
Ha plagiat una mica, quasi tu, eh?
No he escoltat. No, perquè m'he passat tot el matí fent el punyetero carnet internacional. Un tràmit d'un minut, he trigat una hora i mitja a fer-lo.
Però jo ho vaig fer en 10 minuts.
Doncs jo hora 30.
Esmorzat i tot això.
No he esmorzat res. Hora 30, entre el bus, arribar, una hora d'espera, el bus, tornar, etc. Bueno, hora 30 allà, després els trajectes en bus.
10 minuts, no va arribar.
Tu tens tracte VIP.
Segurament. Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Gràcies.